El gall del monestir.
És el moment de la tertúlia dels dimecres del Gall del Monestir amb els representants dels grups municipals, a qui ja saludem pel PDeCAT Demòcrates, en Joan Puigdomènec, molt bon dia.
Bon dia.
Per la CUP, Ignasi Bea, molt bon dia.
Bon dia.
Per Ciutadans, Sergio Blázquez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Esquerra Republicana Més, Mireia Ingla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Roser Casamitjana, molt bon dia.
Bon dia.
Pel PSC, Vicent San Francisco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I pel Partit Popular, Álvaro Benejà, molt bon dia.
Bon dia.
Entrem en matèria i ho fem plantejant un dels temes que els últims dies doncs, ha portat una certa polèmica. Ja estem parlant de la celebració del Cap d'Any i del Quinto. Una organització, la de la festa de Cap d'Any d'aquest any, que anirà a càrrec de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, el que ha suposat que la comissió organitzadora, que l'havia assumit fins ara, hagi decidit deixar en suspens el Quinto de Nadal com a mesura de protesta. L'Ajuntament argumenta i defensa que aquest canvi és a causa de criteris de sostenibilitat, però també hem de recordar que hi ha unes 35 entitats de la ciutat que donen suport a la comissió del Quinto i demanen una correcció a l'equip de govern. El que volem saber avui és l'opinió de les formacions polítiques, però també si hi ha una fórmula, alguna proposta que es pogués oferir per d'ara en endavant doncs, solucionar aquesta polèmica. Comencem per Joan Puigdomènec.
Bé, fa fred avui, és el que comentàvem a l'entrada, però en qualsevol cas, entrant en el tema, bé, el que ha plantejat l'Ajuntament és per Cap d'Any fer una celebració com més oberta, més, en fi, més participativa de diferents sectors de la ciutat, i plantejar-ho aquest any des de l'Ajuntament, des del municipi, però amb la intenció de fer-ho cap a l'any que ve, doncs, mitjançant concurs obert, no? Que hi puguin participar absolutament totes les entitats. I la veritat és que jo el que sí m'agradaria és plantejar aquí sobre la taula que el fet de que una cosa es faci 3-4 anys d'una manera, de fet, no ha de ser una espècie com d'obligació perquè seguim fent les coses sempre de la mateixa manera. L'Ajuntament aquest any ho planteja fer des del municipi i planteja, per discutir-ho també, planteja fer-ho de cara a l'any que ve, al millor amb la possibilitat de fer un concurs obert on es puguin presentar diferents projectes, però amb aquesta idea, no?, de fer una festa de Cap d'Any lo més àmplia, lo més representativa i que més gent i que més sectors dintre de la població s'hi sentin identificats. Fer-la grossa, vaja.
Uh-huh. Per part de la CUP, Ignasi?
Sí, bon dia. Bueno, grossa la gent la farà grossa igualment perquè per Cap d'Any, aquelles hores. En tot cas, agafant una mica els punts que ha dit el Joan, hi ha algunes coses en les quals estic totalment d'acord, com per exemple que el fet que una cosa s'hagi fet 3, 4, encara fossin 5, s'hagi fet d'una manera, no obliga que això hagi de ser sempre, totalment d'acord. També estic d'acord amb que qualsevol activitat d'aquestes hauria d'estar subjecte a concurs, també estic d'acord. L'altra cosa és que tinguem intuïcions, com a mínim, que ens diuen que per les característiques d'aquestes activitats, el que requereixen de recursos humans, doncs no hi ha massa gent que hi estigui disposat, no? De manera sense benefici personal o empresarial, vaja. I l'altra cosa, o sigui, aquestes són les dues coses amb les quals estic d'acord, per tant, no hi veig un problema important. El que passa és que hi ha un parell de coses, una que ha dit el Joan i una que es va dir el ple l'altre dia, que amb les quals sí que no hi estic gens d'acord. La primera, això que s'ha dit de més oberta i participativa. Si més oberta ho deies pel tema d'un concurs, sí, home, un concurs seria més obert, això és evident. Més oberta i participativa pel simple fet que la barra de l'espai on es farà ho gestioni un bar, en comptes d'una d'una entitat sense ànim de lucre, doncs, bueno, crec que no, almenys no és tan evident, no?, que sigui més oberta i participativa. I després el pla municipal es va parlar del tema de la municipalització, o sigui, quan la regidora Carme Fortuny responia el seu argumentari per rebatre el que es deia des de Cal Temerari, va ser una mica curiós i, a més, bueno, va tenir certa gràcia perquè va fer servir la paraula municipalització, no? I vaig dir, bueno, aquí ha estat bé, però ha estat bé fer treballar la paraula, però mal emprada, perquè parlar que per un dia que donis la barra a un bar estàs municipalitzant, home, això no és municipalització. Segurament la CUP hem de fer molta més pedagogia, què vol dir municipalitzar, què vol dir serveis públics i què vol dir tot això. En tot cas, el que crec que és evident és que, bueno, a mi m'han arribat notícies que de moment no hi ha ningú que vulgui gestionar la festa cap d'any, aquesta és la primera. Seria divertit que al final no es fes festa de cap d'any perquè ningú, perquè queda desert amb això. Però l'altre és que serà més costós, perquè que si pot presentar qualsevol entitat, a mi em sembla que és evident. S'hauria de poder presentar qualsevol entitat cada any. Això hi ha qualsevol altra qüestió. Especialment també les que generen ingrés econòmic, perquè si no pot generar una suspicàcia. Això em sembla totalment lògic. El que passa és que aquest any veurem com serà més costós, perquè clar, uns treuen uns números, uns els altres, això és com el final de les eleccions quan tothom ha guanyat, no? Però el volum de gent que es necessita per gestionar aquest tipus d'activitats és molt gran i si ho fa una empresa val molts diners. I si ho fa l'Ajuntament per pocs diners, haurem de mirar si no s'està explotant les persones que hi treballen. Ho dic, s'haurà de mirar, no estic donant-ho per fet. Però, per exemple, el Quinto, jo he participat molts anys, fa un parell o tres anys que per diferents qüestions no hi puc ser, però he participat molt de temps i estem parlant de 50-60 persones que estan treballant gratis, per ells, durant una setmana, pràcticament. Això és difícil de trobar. Crec que el mateix a Sant Cugat, impossible. Però, en tot cas, bé, espero que se segueixi parlant i es trobi una solució, si no és per aquest any, doncs per l'any que ve, i aviam que, bueno, que almenys que ningú se senti agreujat, vaja.
Per part de Ciutadans, Sergio Blázquez, al teu torn.
Sí, bon dia. Jo espero que al final el quinto es faci, no? Perquè segons vaig llegir hi ha d'haver-hi una reunió d'entitats, em sembla que eren unes 35 entitats, i decidir si al final es faria, i jo espero que es faci, més que res, perquè si no al final qui sortirà perdent serà la ciutadania, no? I al final un acte quedarà una mica deslluïda, el que és el Nadal a Sant Cugat, i espero que al final es faci. I em va semblar, i no vull ofendre a ningú, de veritat, ho dic amb tot cor, que era una mica, que semblava una mica una mesura de pressió i que podia semblar una mica una pataleta, no sé, que cadascú faci la seva reflexió al final, però jo espero i desitjo que el Quinto es faci i es pugui deslligar absolutament el que seria el tema del Quinto de el que seria la festa de cap d'any. I la festa de cap d'any, una vegada que nosaltres ens vam informar de el que era el que es pretenia fer a la comissió informativa, en principi li hem de donar la raó a l'Ajuntament, i li hem de donar la raó perquè ja això va una mica encaminat que l'any que ve, efectivament, com s'ha dit, es faci mitjançant un concurs obert, que és com crec que s'hauria de fer. I després me'n recordo que alguna força política, la CUP, va dir que potser hi havia una pèrdua econòmica per part de l'Ajuntament, però també s'ha de posar en valor que encara que sigui escàs, el guany econòmic, aquella nit algú es pugui treure uns calés, que ja estigui treballant i estigui retribuït, encara que sigui un poc, 50, 60 euros, 100 euros, el que sigui, però que això al final normalment ja anirà a parar doncs, a determinat jovent, que crec que serà una petita ajuda. Vull dir, una mica per justificar aquesta despesa, que algú va dir que l'Ajuntament hi perdia diners, bueno, doncs d'alguna forma això, diguem-ne, s'encamina a que algú hi pugui tenir, encara que sigui, un petit guany. Bueno, això és la forma de veure-ho. Espero, tot i així, que qui ho ha organitzat, que el Temerari, doncs imagino que l'any que ve, es torni o es presenti, o que fins i tot, imagino que no és un tema que està absolutament tancat, encara imagino que poden haver-hi converses i potser es pot arribar a alguna mena d'acord que seria desitjable, però sobretot separar-lo del tema del Quinto, que crec que s'hauria de fer, perquè si no al final perdem tots.
Mireia Ingla, Esquerra Republicana.
Sí, bueno, jo molt d'acord amb la majoria de coses que s'han dit, perquè de fet diguéssim que coincidim bastant, excepte amb alguns detalls, i que és lògic, i per tant jo també insisteixo en aquesta necessitat de que no es posi en el mateix pack, diguéssim, el Quinto que la festa de cap d'any, perquè això sí que a la gent, això sí que és com, el Quinto és molt, molt transversal, vull dir, hi ha moltíssima, moltíssima gent a Sant Cugat que hi participa, i a més fa molt fa molt Nadal, i en aquest cas molt Nadal de Sant Cugat. I per tant, barrejar les coses seria interessant que no es pogués fer. També apel·lo, encara que hi hagi la possibilitat d'arribar a un consens, perquè costa poc carregar-se coses que també han costat perquè es consolidessin, com és aquest cas, no? Jo crec que qualsevol entitat té dret a fer i organitzar una festa a l'espai públic, i per tant, en aquest sentit, qui organitzava la festa de Cap d'Any fins ara, ho organitzava perquè són ells els que van plantejar aquesta iniciativa, i de fet tots tenim l'oportunitat de, en un determinat espai, nosaltres també vam organitzar, per posar un exemple, una festa republicana a la plaça Barcelona, i no per això es va haver d'obrir a totes les entitats, perquè no tothom volia fer una cosa en concret, i per tant és veritat que fins ara qui ha organitzat la festa del Cap d'Any ho ha fet perquè ha volgut fer-ho i perquè tenia les condicions per fer-ho i que a més ho feia bé. I a més és un model de festa molt concret? No, és un model de festa molt ampli on hi havia moltíssima acceptació i molta gent que s'hi trobava còmode. De fet, altres models de festa n'hi ha molt més, hi ha molta més oferta en un altre sentit que en aquesta. Per tant, excloure d'entrada algú pel fet que ho hagi fet fins ara i no ho hagi fet altres, no. No ho han fet altres perquè tampoc potser no s'ha plantejat, i m'agradarà veure si s'obre concurs quantes entitats ho voldran fer. Per tant, ho volem fer d'aquesta manera? Fem-ho d'aquesta manera, però el que no podem és dir és que fins ara això ha estat monopolitzat, perquè tampoc no ens consta que hagin hagut altres iniciatives que ho hagin volgut plantejar i s'hagin quedat fora. I aquesta és una realitat, jo crec. I per tant, quan hi ha una iniciativa, després algú diu la malapropio, en el bon sentit de la paraula, per part de l'Ajuntament, perquè entenc que això es fa en benefici també de que pugui ser tot molt més obert i que encara la festa pugui ser molt més exitosa. Ara, tampoc que no es criminalitzi algú per dir és que fins ara ho ha fet aquesta entitat, clar, és que fins ara només volia fer aquesta entitat. I en tot cas, a mi no em consta, i si hi és que es digui, si hi ha alguna entitat que alguna vegada se l'ha exclòs i se li ha dit no, és que això ja està adjudicat a uns en concret. A mi no em consta això.
Roser Casamitjana, per Iniciativa per Catalunya Verds.
Bé, jo estaria d'acord també amb la major part de coses que s'han dit aquí. Jo quan des de la comissió informativa se'ns va explicar els motius del per què això ho assumia l'Ajuntament, no sé si em van acabar de convèncer. És a dir, una cosa era, diríem, per la part de seguretat, per fer-ho més sostenible. Sostenible volia dir que, diríem, en un mateix espai recollien el que era la festa de la gent gran, la festa dels adults, no?, i la festa dels joves. Ell deien que això, i llavors compartien, doncs, des de la seguretat fins a una sèrie de coses. I, per tant, això ho faria més sostenible. Jo penso que això s'ha d'esperar a veure quan ens presentin els números, què ha costat, què no ha costat, etc. Jo penso que si la festa major la organitzen una sèrie d'entitats, doncs no veig per què el Cap d'Any o el Quinto no el pot organitzar unes altres entitats. Certament hi hauria d'haver concurs, probablement, i probablement aquest concurs, com s'ha dit ara, s'acabaria tal com està, perquè aparentment no hi ha moltes sol·licituds, però en qualsevol cas jo crec que sí que seria lògic que això es fes per concurs, i per tant les entitats que es creuen capaces de fer-ho doncs se presenten, ho guanyen, no, etc, etc. Se'ns va dir també doncs, que la barra la portaria el Gremi de Restauració de Sant Cugat. No sabem si és tot el gremi, si es dona una gent concreta o no, almenys jo no vaig saber interpretar com aniria aquesta restauració, i que una part del guany aniria a parar, si també ho vaig entendre bé, amb una entitat solidària, que tampoc ara en aquests moments no em sento capaç de dir-vos quina és, però això va ser així. Tampoc veig perquè, si realment es pogués arribar a un, diguem-li, acord, l'entitat que ho gestionés no podria contribuir a aquesta entitat solidària si es pogués negociar. És a dir, no em sembla que això sigui una exclusiva de l'equip de govern o de l'Ajuntament. Per tant, jo penso que a mi em sembla bé que això organitzi una entitat que s'hauria de fer per concurs, efectivament, i jo penso també que el Quinto i el Cap d'Any s'haurien de deslligar completament, i això és el que penso que hauria de passar aquest any, si es pogués arribar a un acord molt, molt millor, però crec que en el tema de Cap d'Any no s'arribarà a cap acord, per el que jo he vist i he sentit. El tema del Quinto ja no ho sé.
El torn del PSC, Vicent San Francisco.
Bon dia. Avui sembla que estiguem gairebé tots d'acord amb aquest tema, i nosaltres també. Les festes s'han de fer i crec que s'han d'obrir a participació, a més participació, i també és bo intentar canviar o fer coses noves i innovar. Fins ara s'està fent bé, no sé per què no es poden presentar les persones o les agrupacions que ho estan fent fins ara, s'ha de fer un concurs, i el que hi ha hagut una cosa que he llegit o s'ha parlat, que és el tema del benefici. No entenc que privatitzant això amb entitats sigui més més econòmic que no pas és important per la part del municipi. És un tema que no m'ha acabat de quedar clar. Potser perquè és una feina que es fa de forma voluntària. Home, tenim que fer les feines aquestes de forma voluntària tots? No ho sé. Aquests temes són els únics que em xerrien, però vamos, que es faci, que s'innovi, que es facin coses noves, que s'obri la participació a tota la ciutadania, que potser canvien, o sigui, el Quinto s'ha de fer la festa de Cap d'Any, però potser la fem d'una altra forma diferent, no ho sé. Veurem, esperem, aviam si hi ha entitats que volen assumir-ho, quines propostes hi ha i aviam què es fa.
Per tancar aquesta primera ronda del Partit Popular, Álvaro Benejam.
Bé, jo el que penso en aquest cas és que la meva opinió sobre com s'ha organitzat el Quinto de Nadal des de fa molts anys, doncs no és bona, perquè jo crec que està enfocat només a una part de la ciutadania de Sant Cugat. O sigui, hi ha una part que està exclosa d'aquesta, podríem dir, d'aquesta festa, no? O sigui, jo, si més no m'hi sento convidat, o no m'hi he sentit mai convidat a participar en el Quinto de Nadal. Més que res, perquè, clar...
Deixem...
Jo ho sé, parlo del Quinto com a cosa festiva, no la festa de Cap d'Any. Doncs sí, és una cosa festiva, però no, jo i molta gent com jo no ens sentim convidats. Per què? Pues està enfocat bastant en un sector de la població de Sant Cugat. Ha estat organitzat molts anys per la Guitza, Cal Temerari... Bueno, nosaltres, evidentment, doncs no combreguem amb aquestes... amb les formes que fan servir aquests col·lectius i amb les polítiques que tenen per bandera, no? I com nosaltres no ens sentim cridats, no entenem aquesta forma de celebrar-ho així. I el que pensem és que si ara es celebra d'una forma ordenada per part de l'Ajuntament, potser, al millor, aquests altres col·lectius que mai s'han sentit cridats a participar ho puguin fer. I aquesta és la nostra opinió.
O sigui,
que ha de ser bastant més transversal des del punt de vista sociològic.
Podríem dir que hi ha consens respecte a la fórmula del concurs públic, però ara obrirem una segona ronda d'intervencions. Sí. Seguint l'ordre, Joan Puigdomènec.
Jo simplement fer uns petits apunts respecte, per exemple, ha sortit aquí el tema del benefici. El benefici. Jo crec que diguem-ne, si hi ha entitats que en un concurs públic es presenten i del fet d'oferir una barra hi ha un cert benefici, jo crec que les entitats necessiten tindre ingressos i em sembla una cosa bona. El que passa que fent-ho l'Ajuntament aquest any, organitzant-ho d'una manera transitòria, jo diria, el que diem és que aquest benefici no sigui una entrada a l'Ajuntament, sinó que sigui doncs, per una entitat de tipus social, solidària i tal. O sigui, el que fem aquest any és una mica... diguem-ne, el que després acabarà sent doncs, per l'entitat que guanyi aquest concurs públic, que és bueno, un ajut al funcionament de les entitats. Ens interessa que les entitats funcionin, diguem, no? Això en quant a això. Respecte a com anirà aquesta experiència i tal, bé, rendirem comptes una vegada hagi passat,
És el torn d'Ignes i Bea.
Sí, ràpidament. En tot cas, veurem, perquè jo he dit que estic a fora dels concursos, òbviament, però aquí i tot arreu, menys els de la tele, aquests dolents que fan cada dia, però el que vull dir és que veurem qui gestiona al final la barra. Per què no? Perquè pot ser que sortim de Màlaga per anar a Malagón. Vull dir, com es farà aquesta adjudicació? Qui decideix que va a una causa social i no a una altra? Vull dir que si es canvia una metodologia per fer un concurs, bueno, però si es canvia una metodologia per un edit... Això és una altra història. Això és una cosa que haurem d'avaluar com va en el cas que no es faci finalment. Jo crec que aquí hi ha una altra cosa, i aquí no vull encetar un debat, però entronca una mica amb el que ha dit l'Àlvaro. No és una resposta a ell. Si no fos que el Temerari o la Guitza hagués el Cap d'Any, no crec que hi hagués hagut aquest problema. Això és la meva visió, I aquesta, penso, és una de les coses que està subjacent en el missatge de la Carmela, però oculta. I... això, si no fos una entitat d'aquest tipus, això. I finalment una coseta, sí que és cert que 3-4 anys no obliguen, però la Mireia ha apuntat una cosa, o sigui, es va començar a fer quan ningú feia una festa de Cap d'Any, més enllà de discoteques, no, i igual que el Quinto, a diferents, sí, són coses separades, però el Quinto No és que es fes el quinto i el primer any només va presentar una entitat i l'hagi fet sempre, sinó que aquella entitat no es feia a Sant Cugat, llavors una entitat, un espai d'entitats va començar a fer això i l'han proposat ells. Vull dir que, evidentment, es podia fer un concurs i tot, però bueno, això, en el tema del quinto crec que és substancialment diferent que la festa de Cap d'Any. En aquest sentit és que us separaria. En tot cas, això, si s'ha de millorar amb la manera com es gestiona la cosa, bé, si s'ha de fer a dit, penso que aleshores aquí tindrem un problema important. I, malauradament, per la informació que tenim, no hi ha cap concurs obert ni res d'això, a dia d'avui.
Tor per Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, volia aquest any afegir un... Volia afegir un petit apunt reprenent el fil que havia que ha començat l'Àlvaro, i potser l'Àlvaro el que ha plantejat és un debat més de fons, no? De què determinades entitats, potser la Guitza, que el Temerari o fins i tot algunes entitats de cultura popular o tradicional, doncs potser jo crec que lamentablement en aquests anys, encara que faran una gran tasca, doncs han pres determinats posicionaments polítics, i jo sempre sóc partidari de que la política i la cultura han d'estar absolutament separades, i que no poden anar de la mà, perquè al final, diguem-ne, surt una mica un petit Frankenstein. No és bo que la cultura i la política vagin de la mà. Alguna vegada, molt puntual, potser sí que ha de ser, però no és el cas, no? I potser sí que hi ha una part de la ciutadania que és no nacionalista, doncs que per determinats posicionaments polítics que fan algunes entitats, de vegades no se sent còmode. Tot i així, com he dit en la primera intervenció, desitjar que, diguem-ne, que això crec que es podrà, que amb el temps ho podrem superar, que al final aquesta part no nacionalista s'ha quedat, doncs s'hi trobarà còmode, com crec que hi ha també gent que igualment s'hi troba còmode, però encara, diguem-ne, hem de ser més ambiciosos i que sigui absolutament transversal, i crec que aquí sí que sou optimista i crec que en el futur ho podrem revertir.
Tor d'Esquerra Republicana, Mireia Engla.
Bueno, jo no tinc massa més a afegir, insistim en que hi havia bastant consens en general i, per tant, doncs, m'afegeixo pràcticament a la majoria de coses que ja s'han dit i no tinc massa més a dir, només l'esperança aquesta, no, de que es pugui resoldre, sobretot que no perdem el quinto.
Rosa Casamitjana, Iniciativa per Catalunya Verds.
Bueno, jo insisteixo que a mi el que em va quedar menys clar de tot el tema és un tema que ara ha tornat a treure l'Ignasi, és a dir, com es gestionarà la barra, qui la gestionarà, com es donarà, etc., i com es repartiran aquests guanxis que existeixen. És a dir, a mi això no em va quedar clar, i per tant, doncs, bueno, ja veurem al final què es diu. Després, l'altra cosa és, jo penso que quan es va començar a organitzar, ja deixem a part el quinto, la festa de Cap d'Any per part de Cal Temerari, jo crec que es va fer amb un objectiu clar, i és dir, fer una festa de Cap d'Any popular, oberta a tothom. Aquest és el que es pretenia, treure-la de les discoteques i de les festes privades i dir, fem una festa a la qual hi pugui accedir d'una forma, diríem, còmoda i sense molt de despesa la majoria de la gent. I després, a mi el que em fa por d'aquest sistema és una cosa que jo crec que l'Ajuntament té tendència a fer, i és absorbir o acoptar la major part de coses que fan les entitats. I al final, doncs, diguem-li la nit de l'art, diguem-li mil coses diferents, al final les acaba organitzant l'Ajuntament i les acaba, diríem, sustraent de les entitats que inicialment ho havien promogut. I això és el que em fa por que passi en aquest moment.
Tor per al PSC, Vicent San Francisco.
Sí, totalment d'acord que els beneficis que es treguin d'això sigui per entitats, o sigui, amb això, totalment d'acord. Cal Temerari té una experiència, està fent això des de fa anys, jo crec que aquesta experiència li pot servir per continuar fent-ho, i a més, no sé, se m'està ocorrent pensar que una cosa pot fer l'Ajuntament, i per una altra part, si decideixen fer-ho de forma privada, el Cal Temerari, per la seva part, la festa, no hauria d'haver problema. No és el millor és que sigui una festa, que es faci i per concurs, i ja està.
I per tancar, Álvaro Benejam.
No, això de fer-ho a Cal Temerari, que deia el Vicenç, evidentment, si ho fan ell a Cal Temerari, evidentment no han de tenir cap problema ni cap impediment per fer una cosa que una entitat pot fer perfectament en la seva, bueno, la seva pròpia decisió, no? Però jo penso que sí que aquesta festa del quinto, que van ser ells, és veritat, que van començar a organitzar i que s'ha tornat, doncs, una mica una tradició a Sant Cugat fer-la, sí que el que m'agradaria a mi és que es transformés en una cosa més inclusiva per altres persones que fins ara no han participat mai. i perquè aquestes persones se sentin cridades, sí que és veritat que crec que s'ha d'organitzar d'una altra manera, sigui per part de Cal Temerari, sigui per part de qualsevol entitat que es pugui presentar en aquest hipotètic concurs, que aquest any suposo que no se celebrarà durant les dates que estem i no tenim. Però bueno, també això és una recriminació a l'Ajuntament. Si es volia fer així, doncs es podia fer d'una vida abans, no? Però bueno, en fi, perquè la falta de previsió aquest any pot provocar que no es faci, ja està.
Doncs anem per un altre tema, un tema d'actualitat, un tema important. Ahir es va presentar el 7è informe sobre l'impacte de la violència vers les dones i l'impacte que ha tingut precisament a la ciutat. Sant Cugat, segons reflecteix aquest informe, ha atès 38 casos de violència masclista els primers 6 mesos de l'any. Podem dir que és la dada més positiva des del 2011, que és el que reflecteix aquest informe. M'agradaria que les diferents formacions poguéssiu valorar, doncs, si no exactament aquestes dades, aquesta informació, sí les polítiques que es fan des de l'administració sobre aquest tema. Comencem amb Joan Puigdomènech.
Bé, avui llegia precisament i deia aquestes són unes bones dades i tal. Bé, són dades dolentes, perquè en realitat aquest tipus d'actuació, per poques que siguin o per menys que siguin, efectivament demostren, entre cometes, que hi ha un cert grau de, diguem-ne, de malaltia social dintre de la nostra societat. Hi ha un sector que té un virus que no el podem arribar a treure i tal. Bé, en qualsevol cas, des de l'administració, bueno, des de la gent, des de la formació de la gent, és on hi ha d'haver un canvi de mentalitat, un canvi que s'ha d'acompanyar per l'administració, però l'administració no resol els problemes també d'educació social que té, doncs, la nostra ciutadania i tal. En qualsevol cas, doncs, efectivament, doncs, hi ha campanyes. Si parlem de l'administració a nivell local, podem parlar de diferents nivells, no? L'administració a nivell de nació, a nivell d'estat, en fi, podem anar parlant d'aquest tipus de coses i tal. Però a nivell local, efectivament, doncs, hi han d'haver tot una sèrie de, diguem-ne, de cursos, d'arribar a les nostres escoles, les escoles que depenen, doncs, més clarament de l'administració local. Hi ha altres escoles públiques que depenen, doncs, de la Generalitat. En qualsevol cas, és un procés de formació de tota la nostra ciutadania que nosaltres, doncs, des de l'Ajuntament, doncs, hem d'acompanyar. Bàsicament aquesta seria una mica el nostre comportament o la nostra contribució, i en qualsevol cas lamentar que encara que hi hagin pocs casos, que n'hi hagin.
Tor per Ignasi Bea, de la CUP.
Sí, de fet en aquest cas el número de casos, com que la mostra és petita, vull dir, parlem de la mostra petita, potser l'any que ve hi ha 45, o sigui, els titulars seran, baixen 6, l'any que ve pugen 3, o sigui, és poc important el nombre de casos. El fet és que hi ha casos, és una cosa estable, i no és un problema, com tots sabem, conjuntural, sinó estructural, no? I al nostre entendre no són coses casuals, ni que hi hagi homes que surtin malament de sèrie, sinó que hi ha una cosa que es diu patriarcat, que genera el substrat perquè això desenvolupi una ideologia sobre la qual es fonamenten les agressions, sobre la qual es justifiquen les agressions. Aquests dies estem veient amb el judici de la Manada, que no faré servir cap qualificatiu perquè podia acabar, tal com estan les coses, a la trena molt ràpidament. Doncs hi ha molta gent que està justificant clarament el que suposadament, gran peus de plom, han fet aquests senyors, no? Doncs, i això passa sempre. Jo recordo fa molts anys, mira, ara sí que s'hi treu una persona, però em va sobtar. Vaig sentir el Miguel Bosé, que havien violat una noia en una discoteca, i va dir, bueno, claro, quan una xica està a les 6 de la mañana, borratxa, i és que busca jarana. Va dir això. No va dir, evidentment, que està bé que la violessin, però va dir això. I això, no sé vosaltres, però jo ho sento sovint i sents comentaris, no? I aquests dies amb aquest judici ens està aflorant. Després, aquests casos que s'han atès de violència de gènere segurament són els més forts, no? Hi ha violència física forta, però de violència n'hi ha molta, maltractament psicològic és brutal, i penso que tenim un problema molt important. Un problema molt important que, com que és estructural, com deia al principi, no es pot revertir un dia per l'altre, per tant, sí que s'han de reforçar les mesures d'atenció a les persones que pateixen violència de gènere, o sigui, les coses no sé si dir-ne paliatives, però aquí l'educació és l'única opció revolucionària en el sentit de transformar les estructures que permeten tota aquesta violència de gènere. I res, l'única cosa, aquest any penso que l'Ajuntament ha fet un pas endavant amb el manifest que vam aprovar institucional. Nosaltres ho vam dir, ens va sobtar quan ho vam veure, i penso que és interessant perquè s'està socialitzant un discurs que des de fa bastants anys el feminisme comença a plantejar, i s'estan assumint no només lemes, sinó la manera d'explicar-ho. El no és no, el ni zero tolerància i tot això. Per tant, aquest any nosaltres, amb el manifest de l'Ajuntament, estem molt contents i el difondrem i ens el farem nostre, com altres vegades no ha sigut el 100% perquè sempre hem fet esmenes. Penso que aquest any encertat.
Sergio Blázquez, per Ciutadans.
Sí, això passa una mica quan, igual que has de valorar els accidents de trànsit, no? Encara que no vulgui fer cap mena de comparació, no? Que diuen, doncs hem baixat i hi ha hagut, no sé, 500 morts, no? Hem baixat, no? Però sempre són 500 morts, o sigui que mai podem estar contents. I a més, tenint en compte que si hi ha 38 casos, hi ha molts més de veus callades que estan a punt de fer-ho i al final ho fan, i gent que està patint aquesta situació, eh? I això, diguem-ne, és una obvietat i cal posar-ho sobre la taula. Jo crec, i potser no ens hem de flagelar massa, que aquest país, Espanya, per sort, eh? Vull dir, i a nivell absolutament transversal, a dretes, a esquerres, estatal, autonòmic, local, fa aproximadament uns 10 anys va prendre la decisió, una decisió molt forta d'anar contra la violència de gènere i tot el que l'envolta, i estem fent un esforç important, però això és estructural, com deia l'Ignasi, i no serà pas d'un dia per l'altre, sinó que segurament serà potser d'una generació o dues generacions. Voldria posar, per exemple, com a exemple, els problemes que s'hi estan trobant a Suècia o a països nòrdics, on tenen una política en aquest sentit molt beligerant, positiva en aquest sentit, defensant la dona, la igualtat, tenint en contra de qualsevol mena de violència, i on veus les xifres, i encara això és un tema sociològic i fins i tot, diguem-ne, que s'està estudiant, no? Que hi ha un petit, diguem-ne, repunt de casos de dones que moren a mans dels seus marits, etc., i que és un cas d'estudi, o sigui que no és senzill, eh? Fins i tot en països nòrdics més avançats en aquest sentit que Espanya, doncs s'hi estan trobant. Jo sóc optimista, crec que amb el temps i amb tota una generació això anirà baixant, però hem de ser persistents i des del món local, autonòmic i estatal continuant apostant per aquesta política.
Mireia Ingles, Esquerra Republicana.
Sí, molt d'acord amb el que s'ha dit fins ara, i l'optimisme és veritat que no s'ha de perdre, com deia el Sergio, però també és veritat que està comprovat i estudiat que la gent jove continua reproduint una sèrie d'actituds que hi ha ajudat les xarxes i, per tant, diguéssim, aquestes eines que abans no es tenien i que ara es tenen, i que el que s'ha fet és un mal ús, en el sentit que això el que fa és encara augmentar molt, molt més aquestes actituds i reproduir aquests estereotips, no? Jo estic molt d'acord, com ha dit l'Ignasi, amb que ha estat un pas endavant el manifest que aquest any hem aprovat al ple, i estic molt d'acord que per primera vegada comencem a assumir d'una forma molt més generalitzada allò que fa un temps es considerava com molt radical i que costava molt de dir, i qui ho deia, sobretot si era una dona, bueno, ja és que era radical, feminista, i ja, bueno, jo que ja no es podia, no, dius, ostres, que això és molt, molt, molt radical, no? Quan estem parlant, doncs, amb tota la normalitat, evidentment, del patriarcat, també de tot el que envolta el concepte de l'amor romàntic, allò de que, bueno, tot ho soluciona, no? I que amb amor es pot vèncer tot i que s'ha de perdonar i que al final, si m'estima, això és el més important. Això que ara em sembla com molt evident, abans no es deia, i pobre de tu que ho comentessis, perquè llavors ja és el que dèiem, no? Et consideraven ja com molt més radical. A mi m'agrada insistir, perquè a vegades encara se'ns escapa, que estem parlant de violència masclista i de violència contra les dones. No és violència de gènere, és violència contra les dones perquè la pateixen les dones pel fet de ser dones. I ja està, sense cap altre més qualificatiu ni cap adjectiu. Pel fet de ser dona et passa el que et passa, no? I això és, diguéssim, la gravetat de la situació, si tenim en compte que la meitat de la població mundial som dones, no? Si centrem el cas de Sant Cugat, i evidentment totes les xifres són dolentes, i amb això estic molt d'acord amb el Joan, és a dir, hem d'erradicar la violència contra les dones i l'hem d'erradicar, hem d'arribar a zero, perquè hem d'aconseguir que cap home tingui la necessitat o vulgui o pugui o li doni la gana de maltractar una dona. I això, a més, moltes vegades de forma molt impune. No? Però certament aquí a Sant Cugat hem de també desmitificar coses, no? I això ahir a l'Observatori ho deia molt clarament. No? El percentatge de dones maltractades que són d'aquí, no són nouvingudes, perquè també hi ha aquesta llegenda urbana de que això passa en altres cultures. Aquest percentatge molt alt que tenen estudis superiors i un percentatge molt alt que tenen independència econòmica. Ho dic perquè aquestes coses són les que a vegades justifiquen, no, de dir, bueno, clar, que és molt important la independència econòmica, cert, però és que moltes en tenen d'independència econòmica. I una cosa que dic cada any quan parlem de la violència masclista a Sant Cugat i és que no coneix d'estatus ni de classes socials. És més, és molt complicat en un entorn com el de Sant Cugat, reconèixer maltractaments. És molt complicat, perquè una dona que té independència econòmica i formació en estudis superiors, és molt difícil que reconegui públicament que està sent maltractada. I això és una realitat. I si en algun lloc això és un paradigma, és aquí a Sant Cugat. I per tant, també són aquests elements, perquè cada ciutat i cada entorn és un món, que hem de tenir en compte. I ja acabo, simplement dir que quan parlem de violència masclista, no només parlem de les dones que acaben mortes, que certament és un drama, parlem dels micromasclismes, que això s'inicia molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, molt jove, molt jove, molt jove, amb aquestes festes que fem populars, amb festes de cap d'any, amb festes majors, i aquí sí que tenim una gran feina a nivell d'educació, perquè moltes vegades el micromasclisme és, aquestes actituds són la llavor, perquè més endavant aquest noi que acaba sent home, doncs utilitza la violència masclista amb aquests extrems que poden acabar amb la vida d'una dona.
Roser Casamitjana, per iniciar.
Jo també insistia en el tema del manifest aquest i ho vaig manifestar públicament fins i tot en una columna en aquest mateix Cugat.cat. Jo crec que per primera vegada es deia ben clar i ben alt contra qui anàvem. No era una cosa genèrica del bla, 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 que moltes vegades aquests manifestos acaben sent una cosa que es diu però no es diu. Per tant, ok, el manifest que estava més consensuat per moltes entitats. L'altra cosa que jo volia dir és que jo no sé si Sant Cugat té, des del punt de vista administratiu, l'equip de govern, el suficient personal per atendre tot això. És a dir, no sé si n'hi hauria d'haver més o no n'hi hauria d'haver més, perquè jo penso que no sempre... Estic d'acord que és difícil per una dona a Sant Cugat i d'aquestes característiques que són les que ens van explicar ahir, doncs denunciar, però no sé si això no comportaria més personal en l'àrea d'aquests serveis socials. L'altra cosa que volia dir, que també es va dir ahir, jo crec, és que de les denúncies que s'arriben a fer, els jutges n'accepten aproximadament un 50%. Això jo crec que és d'una gravetat tremenda, perquè... O sigui, és allò que diu cornut i pagar el beure, que es diu vulgarment. És a dir, no sols has estat, diríem, maltractada, sinó que damunt, quan ho vas a denunciar, a la que et descuides et culpabilitzen a tu, no? O sigui, que surts ben mal parada del tema. Per tant, jo crec que, evidentment, jo crec que l'educació és bàsica, i no només a les escoles, sinó a tot arreu, és a dir, entenent l'educació globalment. I l'altra cosa que jo crec que s'hauria d'insistir és no sé si canviar les lleis o aplicar-les d'una manera que fossin més efectives per a aquestes dones, i sobretot perquè moltes d'elles, un cop han passat això i han denunciat, després es troben aïllades en un entorn que no els hi reconeix pràcticament res i que en el fons les culpabilitza de tot el que ha passat. Per tant, molta atenció en la segona fase, diríem, del tema. A la recuperació, sí.
Vicent San Francisco, PSC.
Gràficament, perquè tots podem tenir temps per parlar. En primer lloc, estic content perquè avui doncs, aquí a la tertúlia més o menys estem tots d'acord en moltes coses i em dóna la sensació de pau i tranquil·litat que fa temps que no respiràvem aquesta tertúlia. Després, comentar que 37 dones són moltes dones i a més és la punta de l'iceberg de molts més maltractaments. És un problema, de dones, no, és un problema de poder, és un problema d'una societat masclista, és un problema de patriarcat que hem de solucionar. Des de fa molt temps és un problema de poder, igual que amb els treballadors maltractats a les empreses, el mateix que les dones. I això s'ha de solucionar d'alguna forma. Com? Amb més educació, com potser a nivell personal. Jo, per exemple, sembla personal, tinc dues filles, he intentat tractar-les, he intentat educar-les de forma com si fossin dos nois. No, el gènere no ha sigut important amb la meva educació. Per exemple, jo amb la meva parella no li dic mai la meva dona, és la meva parella. o la meva companya, no, allò de dona, la meva, no existeix la propietat aquesta. Intento, no sé, intento que siguin coses més d'aquestes que no pas parlar, per exemple, sempre en femení, que no arribem a cap lloc. És més una qüestió d'integritat i de pensament personal. I això ajuda també a un nivell social i de compromís. Suècia, casos de maltractament. Sí, és cert que se'ls denuncien més, però potser perquè hi ha més facilitat, hi ha més... la gent pot denunciar, hi ha més llibertat per denunciar, i això és l'important. I deixo per poder puguin parlar la resta de companys.
Gràcies, Álvaro Benejam, Partit
que sempre
Popular.
Em queda a mi uns segons sí, de menys. No, únicament... El tema de la violència és un tema que és un problema molt gran, no només a Sant Cugat, sinó al conjunt de tot el país, de tot Espanya, i a més penso que hi ha altres llocs d'Espanya on és més problemàtic que aquí inclús, o sigui que hi ha un índex més alt d'assetjament, de maltractament, etc. No? I vull fer incapeu també perquè... segons, o sigui, la meva percepció de com està aquest problema a la societat, la violència física, doncs, és una, i els informes la posen de relleu, però la violència psicològica és molt més gran, però molt més gran. És a dir, la proporció entre violència física i violència psicològica és molt més gran la psicològica, perquè és tan fàcil que es produeixi que no, i tan difícil que es reflexi en les dades aquestes dels estudis o dels rànquings, no?, per dir-ho d'alguna forma, que hem de prendre la consciència de que la violència psicològica és molt, molt, molt més gran. No tan notòria. Però també voldria dir un cas, que ara que fèieu referència a com funciona el sistema quan una persona o vol ser tractada o vol ser ajudada o vol ser... o vol denunciar. Jo tenia la percepció de que en els últims anys estava funcionant bastant bé. No sé si és una percepció meva o no, aquí hi ha algú que sostingui que no, però jo crec que fins a algun moment, inclús, he viscut amb una persona familiar meva, una dona, que es va fer mal a casa treballant, o sigui, no estava sola inclús, no? I va anar a l'hospital, i quan li vam preguntar, evidentment, perquè la ferida que tenia era a la cara, no, li van preguntar que com li havia passat. I ja va dir, bueno, pues, fent a casa coses de casa, no? M'he donat un cop. I no li... O sigui, li demanava, seguro, 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 seguro? I, bueno, el Dani de repetir al final una mica ja més rotundament que sí, que seguro. I hòstia, es va veure en un moment que va dir, bueno, oye, no sé, és que no és violència, que no, que estava sola, que tal, bueno, no sé. Però són coses que tampoc hem de perdre de vista. I era un metge, qui preguntava, era un metge o una metgessa, no ho recordo, però bueno. Però sí que és veritat que amb aquest problema s'ha d'incidir, i jo crec que, per exemple, a nivell de l'administració, últimament a Sant Cugat estem fent molta feina, tots els partits, i a nivell d'altres administracions com la Generalitat i l'Estat també, que tenim una ministra dona que està fent una gran feina sobre això.
No hi ha temps per més. Gràcies, senyores i senyors, que tingueu molt bon dia.